Dia de festa i per això potser ens posem les millors gales amb Xavi Sánchez Fons, que ja és aquí aquesta nit acompanyant-nos. I a més, vens molt ben acompanyat,
sobreacompanyat.
Sí, tinc
dos convidats especials.
Molt especials. Estem parlant de la banda Hidrogenés.
Hola.
Podrem dir.
Hola.
Bona nit.
El Janis Sagarra i el Carlos Ballesteros, que també són els jefes del segell austrohúngaro, un dels segells més xulos que hi ha ara mateix independents a aquest país.
Doncs, com ho has dit tu, jo no cal que digui res. Un dia, que no direm com va començar la cosa, allò, missatges de Twitter, mira aquesta cançó, mira aquesta foto d'Instagram, i ells ens van dir que eren molt fans de la música glam, i sobretot d'una època concretament, i dels 70, i d'Anglaterra, i van dir, home, doncs veniu a explicar-ho a la ràdio, i així va ser la cosa, no?
Així va començar, amb un Hertfordshire.
El noi de Hertfordshire.
Això, el rock de Hertfordshire.
I escolta, estan aquí, i jo crec que no parlarem gens jo i el Xavi avui, perquè els protagonistes són ells dos, i comencem amb un home que segur que us sona moltíssim, que era aquell Gary Glitter, que brillava molt, però de dins era una mica fos. Llàstima que és ràdio, això, perquè hauríeu de veure l'escampall que tenim aquí damunt la taula amb tots els discos vinils que han portat, perquè són fans d'aquesta època. Expliqueu-nos una mica qui és Gary Glitter i, sobretot, qui és la Glitter Band i de què voleu parlar, perquè jo vinc aquí una mica allò que no sé què em trobaré.
Bueno, el Gary Glitter és un cantant dels 60 que va intentar triomfar durant els 60 i no ho va aconseguir, però va tenir un cop de sort als 70. Amb tot el tema del glam, ell va començar a fer uns discos molt increïbles amb unes produccions molt despampanants i va aconseguir un èxit quan ja era una mica ja...
Un senyor granadet.
Sí,
ja tenia uns 30 anys, igual, 30 i tantos.
Sí, sí. Però tenia un públic infantil. Va ser un moment, amb els 60 va passar amb els Beatles, doncs va haver una T-Rex-mania o una Glitter-mania, i llavors tenien uns seguidors molt, molt tins.
O sigui, estàs dient que era la Xuxa d'allà, no?
Pues una cosa així, sí. Va ser molt, una
sí,
cosa molt gran.
Sí, com les cançons eren molt bàsiques, de rock and roll clàssic, sí. Amb aquest, no? Amb aquestes tornades tan
sí,
enganxifoses.
Dues frases combinades, una producció molt...
Efectiva.
De trucos de sonido, molt d'estudi, molt de... Això de truco, no de banda tocant ni de gran composició, sinó ara clean, ara un reverb, ara una cosa al revés. Llavors, pues ho van fer, llavors ho van allargar i va créixer com tota una escena de grups glam amb aquest so, recuperant aquests rock and rolls bàsics, però amb aquesta producció super d'estudis.
De brillantina.
Sí, i una mica science fiction. I van proliferar, van ocupar el mercat, tota mena de grups, i van sortir segells, productors, i molt públic, discoteques per adolescents, que ja existien abans, però que es van fer molt més populars les discoteques de dia, no?, que es diuen aquí, com es diuen?
Sí, de tarda.
De tarda,
sí.
I aquesta màquina de fer diners, que era Gary Glitter, què? Com es va reconvertint i com va... Perquè li passen moltes coses a la seva vida, no?
Bueno, sí, ell ha tingut... una carrera molt llarga. Als 80 va seguir fent discos i tal. Després, a finals dels 80, amb els KLF van fer un number hit, number one, amb el grup de Time Lords, però després es va ficar i va tenir molts problemes per abusos a menors a diferents països. Ha entrat en presó, ha sortit, ha tornat a entrar, i llavors... La seva figura a l'Anglaterra...
A Anglaterra no se'n pot parlar gaire, no?
No es pot parlar molt. I clar, això li ha suposat a la seva banda de directe, que és la Glitter Band, que és el que estem escoltant ara, doncs que... El Bad Reputation.
Sí, sí.
Però encara toquen, a la Glitter Band,
sí,
a Anglaterra.
Sí, sí.
Amb un parell de perquè estan separats... Sí. Els membres, però hi ha dos formacions.
Com Bacarà, sí. I com tots aquests.
Hi ha dos que van treballar inclús amb Denim. als 90 vam participar als discos.
Però tot i així, vosaltres, que musicalment, ara parlo, què defenseu més? La Glitter Band o Gary Glitter en solitari?
Com els dos, perquè són molt semblants, no?
Són molt semblants, sí, perquè fan els mateixos, sonen igual...
Sonen, el productor és el mateix, Mike Leander, que va fer doncs, un porrón de, hits.
I si algú no ha sentit mai això, que per on ha de començar? Què li heu recomanat de Gary Glitter o de la Glitter Band?
Home, de Gary Glitter ja coneix moltes cançons, igual no ho sap, sí. Però el rock and roll que es canta, que es canta a tots els estadis de futbol americà i de futbol europeu...
Do You Wanna Touch Me...
Leader of the Gang és hiperfamosa. Sí. Són cançons d'aquestes que estan a l'aire, que no saps...
Do You Wanna Touch Me, no? Tot ple de metàfores,
tota la producció del 70 de Gary Glitter és on es pot començar, realment. Sí, que la gent busqui Gary Glitter 70-70 o 72, que és el seu període...
I home, però si això és la banda sonora Full Monty, per exemple,
sí, per exemple.
No? Entre altres perles. Doncs, escolta...
És que Anglaterra és com va marcar una època inclús més... que Bowie. Sembla molt sacrilegi d'això, però per exemple, nosaltres coneixem aquests grups, per exemple, la Human League, comencen al 80 i fan una versió de la Glitter Band, d'aquesta cançó que estem sentint.
Perquè era com patrimoni nacional.
Era com la música de la joventut durant tots els 70. Mm-hmm.
De fet, Gary Glitter va arribar a tenir 21 hit singles a la seva carrera i la Glitter Band 7. O sigui que entre els dos sumen gairebé 30 hit singles a les llistes d'èxits americanes, angleses i mundials.
M'estàs fent por, m'estàs
fent por. No, van ser molt potents, eh?
Escolta, doncs anem a sentir uns altres que també eren molt potents, ensenyant Pitram, podríem dir. La Bay City Rollers. Malenes, podríem dir, arrapament de robes i aquests mena d'armilles obertes sense samarreta sota que sempre sortien cantant, no?
Això no m'ho he explicat, però ells ho explicarà també. Aquests grups, el vestuari era de fantasia, realment, es disfressaven i tot.
Sí, i era com... Era absurd, perquè era gent pues, ni molt agraciada, ni molt atlètica...
Podem
ni...
dir que eren gent lletja. Molt lletja.
Podem dir-ho.
Sí, sí.
Ja estem ensenyant fotos...
Normals, jo diria que normals, no?
Home. Sí, gent molt normal.
Gent molt normal, en el fons, que...
Però cardats i vestits anormalment. Llavors, com una manera...
Sí. No, ja penjarem fotografies al Twitter, perquè això la gent no s'ho pot perdre.
Però és com una timbant. No,
sí, de fet, eren com els Backstreet Boys escocesos de l'època. Sí. Realment,
Estem parlant dels 70, recordem. Bay City Rollers, o sigui, els nois patinadors, vindria a ser o alguna cosa així, els nois de la bahia,
no?
Sí,
la gent... Hi havia com una mania pels rollers, pel kung fu, bueno, nosaltres també ho vam vivir.
Els ítems del 70, els patins, el karate i el kung fu.
Sí, perquè era divertit també.
Es va ser global, no va posar de moda. A tothom li van apuntar a kung fu, a judo, a tothom li van comprar uns patins. Pues a Anglaterra també passava això. Llavors els grups es deien Bay City Rollers. Un dels hits més grans dels 70 es diu Kung Fu Ant, l'himne del kung fu. Són com els temes dels 70.
I què és el que a vosaltres us apassiona com a oïdors d'aquesta música? O sigui, què és el que més us agrada? L'estètica, la música? Què és el que fa que hàgiu vingut aquí a voler explicar això?
Home, els ritmes són essencials per nosaltres.
La energia, és com una energia. Jo no sé si aquestes cançons, jo me'ls poso a tocar un piano i tenen cap interès, però... La energia, el so, els ritmes, com sonen aquests timbals, com sonen aquestes veus amb aquests ecos. M'ha arribat al solo de teclats.
Sí, sempre passa això.
De fet, el vostre grup està molt influenciat pel glam. Moltes cançons de Hidrogenés tenen aquest ritme repetitiu del glam.
Sí. Després sentirem alguna cançó que vam samplejar els ritmes per fer Animalitos, o eren la guia que li donàvem al Alfonso Melero perquè fés això.
A veure, que ara estan cantant, a veure. Aquí estic amb el meu Pitram, no? Vindria a ser la cosa, amb el meu Pitram ensenyant-lo i amb molta glitter, amb molta brillantina i amb molta alegria. Què van fer aquests nois, els Bay City Rollers, a part de ser això, els Backstreet Boys de l'època?
Bueno, doncs van arribar a vendre 120 milions de còpies.
No som
de
ningú,
fet, van tenir un judici fa uns anys molt, molt heavy amb la seva discogràfica, perquè en aquella època aquests nens, que alguns eren adolescents, perquè el grup anava de 16 anys a 20 anys, clar...
Serà una mica parxís, eh?
Pues sí, però bueno, parxís igual no...
No, no tant...
No, no, perquè jo crec que ells, que alguns que es feien les seves cançons, arribaven a escriure algunes de les seves cançons.
I tocaven els discos, potser, també.
Doncs pel tema dels royalties, clar, els contactes que aquests nois van signar als 70 eren totalment draconians, o sigui, els estaven explotant, i van guanyar un judici, van aconseguir cobrar un munt de diners, que aquest queda arista, si no recordo, els devia perquè els va timar a l'època.
I aquesta gent, després hi ha algú que hagi continuat en la música i hagi destacat d'alguna manera, o no? Va ser un boom?
No, ni idea.
Bueno, d'aquest, el grup en concret, no, però després parlarem del Ricky Wilde, que va ser una estrella,
sí, una estrella superjove, no?
Infantil, però després va tenir molts èxits com a productor i compositor de discos de la seva germana, la Kim Wilde.
El Bay City Rollers estan en actiu i només hi ha un membre original del grup. La resta són gent jove. O els seus fills, igual.
I encara pot ensenyar el Pitram, o no?
No, és millor un home, no, és un home ja gran.
Perfecte. Voleu posar Luke Haynes, també?
Sí, no,
hem d'explicar alguna cosa de Luke Haynes?
Això ho heu perquè aquesta història està relacionada amb els Bay City Rollers.
Bueno, aquesta, això, quan parlàvem de les discoteques infantils juvenils... que hi havia a l'Anglaterra, que era on se posava aquesta música, on es produïa aquesta música perquè sonés en aquestes discoteques, i allí es buscaven nois i públic pels programes de televisió, pel Top of the Pops, i era com tota una escena de... els nois volien estar prop dels seus ídols i tot això passava en aquestes discoteques i
de tarda, que eren discoteques de tarda.
El Luke Haynes, que és aquesta mena de grunyón anglès, que es coneix molt bé la història del seu pop, o sigui, de la seva cultura popular, i sempre fa aquests homenatges crítics, que són homenatges i crítica a la vegada, que és el que intentem fer avui aquí, pues va fer aquesta cançó parlant d'aquesta discoteca, i la primera frase de la cançó és: tots els nanos volien entrar al backstage de la discoteca. I aquí és on començaven els problemes.
Aquí és on començaven. Gary Glitter, ja hem dit que en tenia uns quants.
I els managers dels Bay City Rollers també condemnat per pedofília. Sí.
El Tom Patton, sí.
Déu-n'hi-do, quina feina, no? Aquesta gent que va fer.
Sí, escoltem la cançó i expliquem la història.
Escoltem-la. A veure, expliqueu-nos la cançó de Luke Haynes, que em sembla que va deixant anar perles, no?
Bueno, Walter Hope és el nom
de la discoteca.
De la discoteca. Sí. D'un poble, Waltham, on Thames.
Que és d'on és ell.
D'on és ell. El Luke Haynes. I ell escoltava dels seus companys d'institut o de classe, dels més grandets, històries de coses que passaven dins de la discoteca, d'aquestes discoteques infantils.
Perquè ell no hi entrava, no?
Ell és una mica més jove. Ell era més petit.
Seria un adolescent, no, a l'època? O
més nen. Més nen. Però en aquestes discoteques, doncs, hi anaven els managers, tots els nens que volien estar a ballar aquesta música tan addictiva. I ell va fer una cançó sobre nens entrant al backstage. I el costat fos de tot això és que d'aquesta discoteca, o del cas Walton Hope Disco, doncs han sortit el manager dels Bay City Rollers, el compositor del primer single dels Bay City Rollers, que és el Jonathan King, que és un personatge molt curiós.
Sí, que parlarem després.
Tots han estat acusats d'abusos sexuals a menors. Sí. I productor i locutors de ràdio de la BBC One.
Mm-hmm. Estàs dient per alguna cosa, això?
Però bon, ser relacionats amb aquella discoteca.
Sí. Bueno, és com indústria.
Déu-n'hi-do.
És com van...
O sigui, que podríem dir el 70 era de cap en fora. Però
va haver una mena
brillantina, però de cap a dins.
Sí, va haver com una tribu que van aprofitar aquesta indústria de música per adolescents per fer les seves malifetes.
Sí.
No se sap si aquesta indústria es va crear o va créixer tant perquè a aquesta gent li interessava, o simplement se'n van aprofitar i van dir: ei, pues muntem una discoteca, que aquí hi ha nens. Pues muntem un grup per nens, que aquí hi haurà nens.
Perquè després, gent... perquè després parlin malament de Michael Jackson.
Hey, 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 hey
I ja em perdonareu, però aquesta cançó que es diu Kung Fu Anthem a mi em fa pensar allò amb el col·le quan et feien fer la curs navet i havies d'arribar fins la paret. Sembla una cosa molt de gimnàs. I no sé si continuem amb aquestes tropelies, com deies,
Expliqueu una mica qui era Jonathan King, perquè aquest sí, és un altre personatge obscur.
Sí.
De...
sí, bueno, era un productor, doncs, va començar a produir superèxits doncs, per Big City Rollers i per altres, i llavors tenia una curiosa tècnica que, bueno, que és quan van començar els 70 i els estudis eren com més professionals, ja eren els 60, que és com o anaves a Abbey Road o res. Llavors la gent podia com, hi havia com més treball a estudi i llavors doncs ell inclús llogava un estudi i anava a contractar uns músics, uns enginyers i gravaven parts per fer cançons. Doncs aquestes trompetes que estan sonant, uns violins, una secció rítmica, un no sé què. I després buscava com utilitzar-ho i potser publicava amb una actriu un single amb una lletra utilitzant aquella base rítmica i la trompeta, però aquella trompeta la tornava a utilitzar amb una altra balada que contava un nen, no sé què, i si ningú sí, cantava, molt... se gravava ell mateix, es distorsionava la veu i es feia ell uns hits anònims, que era ell al seu estudi, aprofitant totes aquelles coses que havia estat com faria ara un artista ara samplejant i baixant-se d'internet una baixa que fan
els joves ara. Sí, és la Rosalía del 2021.
Bájate una base, m'han mandat una base per WhatsApp, con esta base le meto...
I si no te la cuela a ti, te la cuela a l'altre.
I va tenir grans èxits als 70.
Per això s'ha de ser molt... O sigui, s'ha de tenir un cervell privilegiat.
Sí, era una persona molt...
Podria no funcionar-li tot això.
Sí, va aconseguir
èxits.
Era una mena de Phil Spector una mica friki, no? Més un Joe M.S. Bueno,
el Phil Spector ja era una mica friki. Sí. El perfil de producte De productor...
Que així, controla sí, tot, genial, estrany...
Que controla tot, sí. Ja és sospitós aquest perfil.
Hem d'explicar alguna cosa de la seva vida? Perquè, bueno, clar, que aquí... Bueno, que també, cada vegada que m'expliqueu d'algun sí, d'aquests sí, artistes sí. dels 70...
Que també està condemnat per abusar de menors i va estar a la presó. El que passa que ha aconseguit sortir sota fiança. I l'home encara està condemnat, ho nega tot. Sí. Un personatge bastant perillós.
Però bueno,
és un personatge a nivell musical, pues su sello que
va fer el seu propi segell, que això ens se sentim identificats, que són comencen aquestes històries de gent que diu, "Jo vull fer música, pues jo em creo el meu segell. Jo em llogo un estudi, jo faig unes músiques, busco amics que les cantin." Pues és una cosa que ens identifica a nosaltres.
I una curiositat del Jonathan King...
espero que només això.
Només això.
I escolta, una curiositat del Jonathan King és que coneixeu la cançó que han fet moltes versions del Hook It On A Feeling, que es va fer coneguda per la banda sonora de Reservoir Dogs, a l'Unga Shaka Unga Unga. Unga Shaka Unga 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 Shaka Unga 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 Shaka Unga 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 Shaka Unga 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 Shaka 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 Unga Unga
Unga Shaka Unga 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 Shaka Unga 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 Shaka Unga 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 Shaka Unga trabajando.
Sí, sí. I perquè a ell li agradava molt això, com hem sentit aquesta de Kung Fu. Ha, hu, ha. Les onomatopeies, els crits, tot era com, venga, energia, com, més, més. I sempre hi havia coros per sota dient, vamos, venga, arriba. Era absurda, una música histèrica.
Uplifting.
Però també era tan bàsica que per això ha perdurat tant, perquè és que va a l'estómac, o sigui, està per ballar.
Sentim una miqueta més, va. Aquí s'estava rentant les dents. I vaja, i d'aquí anem a dues estrelles juvenils.
Infantils.
Sí, infantils, pràcticament. Ricky Wilde i Simon Turner, sentirem ara, però primer Ricky Wilde. Si no li sentíssim aquesta veu, la veritat és que tot el treball és molt adult, però clar, i sense aquesta veu de nen, perquè és un nen, i les portades també dels discos que les mirava
Montse,
jo avui...
Montse, si em permets, vull dir que això, aquesta cançó és un hitazo.
Sí, sí, és meravellós.
Grandiós, realment.
Va, sentim-lo més, sentim-lo més. Aquí també cridava, també tenia el mateix productor.
Sí, tant.
Sí. I tant.
Era aquest reina,
clar, que això també
reina
és,
de la nit.
És fotut, perquè clar, Jonathan King va produir a nens, sabent que aquest home...
No volem saber més detalls.
No, però vull dir que aquesta era com la dinàmica, com els nens volien ser com els seus ídols. Doncs hi havia aquests personatges que diuen, escolta, doncs jo ja me n'encarregaré d'aquests nens que volen entrar als backstages dels llocs. Llavors aquí es començaran els problemes.
I escolteu, parlem una mica d'aquesta estrella, d'aquest nen, sí, que tenia 12 anys quan feia aquests discos. Sí.
Bueno, claro, pero es que él ya es el hijo de Ricky Wilde.
Aquest és Ricky Wilde, que estem sentint.
De Nicky Wilde.
Sí, sí, sí.
Que es un artista de los 50, y entonces él con su con el padre y el hijo luego le hicieron, sí, canciones a la hermana,
que es Kim Wilde,
del durante los 80, y sí, fue Ricky Wilde el que produjo los primeros discos. Es decir, que ya venía como una trayectoria de la familia.
Era no era un niño prodigio, qualsevol, era de familia de artistas, pues el nen també vol cantar.
Però això no vol dir que no es puguin aprofitar de tu, eh?
Ah, sí, això
no,
vol dir que segur que ho van intentar. Segur que ho van intentar.
Expliquem una mica com era aquest nen, a part de tenir aquesta família, i què cantava, quines músiques feia, si va ser flor d'un estiu o la cosa va anar més.
Bueno, quan va deixar de ser nen...
Hizo una carrera muy pequeña de como unos cuantos singles, en los que esta que estábamos escuchando, que es Teen Wave, y luego... Su primer single es I Am an Astronaut, porque en esa, sí, época el tema de...
Astronautes, també, perquè això ja és cap als 80 o no?
No, 70. Mira, era un nen. Uh-huh. Era un nen.
Sí, sí, sí.
Jo crec que igual ell, aquesta part de carrera com a nen, no la recorda...
No. Jo crec que la va fer... Pues, com
no té un bon
nens.
Record perquè clar, no es va retirar, però es va dedicar només a composar cançons. Sí, després, sí, com l'experiència que va tenir amb el Jonathan King, igual no...
Igual no.
No li va agradar.
Igual no
es va com retirar, va estar una temporada descansant, i després quan va sortir la seva germana, que a part la germana és més gran, un any més gran que ell, sí, li feia les cançons com Little Kids in America, tots aquests grans hits que va fer
aquí a la taula de l'estudi veig molts discos d'aquests, no sé si els heu anat comprant, és difícil trobar-los a Anglaterra. Ho heu comprat per internet? Com
bueno, se'n fabricaven i se'n venien tants milions de còpies que no és difícil trobar-los.
Mira, Montse, Bay City Rollers, Gary Glitter, Guitar Band, sí, els pots pillar bastant baratos amb vinil.
A tot arreu.
Ara, coses més rares, igual com el Ricky Wilde, el Sigel...
Hay un recopilatorio de todo este sello, UK Records, de que lo creó Jonathan King, pues está publicado por RPM, que es como una filial de Cherry Records. Entonces, en eso lo tienes todo. Se pueden encontrar.
Doncs parlem de l'últim, de Simon Turner, que també em sembla que
jo crec que són especialment fans del Janis i el Carlos, perquè té una carrera molt llarga, el Simon Turner.
Anys. Aquest és una mica més granadet, però... I es veu que va ser molt famós l'any 73 per una cançó que es deia Sex Appeal, no?
Aquesta que estem
sentint. Sí, sí. Bueno, él empezó como actor y luego tuvo una carrera pequeña como un disco en solitario, como Simon Turner, que se lo produjo Jonathan King, que estamos escuchando una de las canciones, y luego desapareció, en plan... Se volvió un poco majareta durante...
Bueno, tuvo que digerir el trauma.
Claro, los 77, el punk y tal. Y renació como una mini estrella excéntrica durante los 80 con un grupo que se llama King of Luxembourg, uh-huh, que ya lo editó...
Que estic veient que la portada s'assembla molt a una portada dels Pulp.
Sí,
pues sí,
de fet,
és
una còpia total,
sí,
no?
Como, sí,
és
sí,
molt
sí,
semblant.
Sí, pues tiene un...
Era pues una mena de Momus, perquè et fas una idea. Una, sí, mena de personatge excèntric als 80 que comença a fer com cançó d'autor.
Sí, un bohemi.
Un bohemi.
Que feia de tot el actor.
Como muy, fin, muy fino, muy refinado. King of Luxembourg, investigar, que también está muy bien. Y luego ya pues hizo como otra pirueta y empezó a hacer como música, bandas sonoras, así como para Derek Jarman. Entonces mucho más
muy arty,
muy arty, y sigue haciendo música.
O sigui que s'ha sofisticat aquest senyor,
sí,
no, podríem,
sí,
dir.
Sí, sí,
o sigui que la infància difícil no, en aquest cas, no l'ha fet malbé del tot.
No.
Doncs escolta, aquest viatge que hem fet avui, ens queden moltes coses sota la moqueta, i mai millor dits, perquè quan es refereix a Anglaterra sempre hi ha moqueta per tot arreu.
Sí.
Anys 70.
Molta brutícia.
Brutícia màxima. Per cert, repetim o recordem alguns dels noms que hem dit avui avui Bay City Rollers, Gary
la Glitter Band,
el Jonathan King, que no me l'agradaria trobar-me'l en un ascensor, Ricky Wilde i Simon Turner. Alguna d'aquestes perles que podeu anar buscant, si teniu ganes, doncs, a les plataformes
digitals. I que la música la podem disfrutar, sense oblidar la problemàtica que hi ha darrere, claro. Però la música la podem seguir.
Hem de recordar que tots estan condemnats o a la presó, i alguns morts es van morir a la presó. O sigui,
i tant, i si no els matarem nosaltres, no preocupis.
Okay.
Moltes gràcies, Xavi, i moltes gràcies a tots dos, a Hidrogeners, per passar amb nosaltres aquest vespre, presentant-nos aquesta música que els agrada tant. Escolta, jo els convidaria més dies, eh? Jo ho deixo aquí. Vinga,
jo
que vagi bé.
Vinga, adéu.
Doncs aquest programa s'acaba també amb la música de tota la gent que hi treballa. Josep Lluís Santiso, Fran López, Gemma Safont i qui us ha parlat, Montse Virgili. Fins aviat. Mama, all in shock, your karma. You don't.